there's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street.
Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready?
Doncs, habemus vaga, senyores i senyors, sí, per fi hem pogut rebre la informació indicada de que el dia 27 de gener ningú va a treballar. Tenim vaga general per tal de poder reivindicar els nostres drets una altra vegada, ja que sembla ser que els polítics i els dirigents dels sindicats majoritaris es passen pel forre a les nostres reivindicacions. Tornarem a sortir al carrer una altra vegada. I és que, com tots bé sabem, fa uns dies es reunien els nostres representants. Dic els nostres representants perquè, teòricament, els polítics són els representants dels ciutadans i Comissions Obreres i UGT són els representants dels treballadors. Aleshores, per això dic que ens reunien els nostres representants, que representen els nostres interessos, i debatien sobre el que seria millor per nosaltres. Això és una mica com, no sé, com la directora de l'escola, no?, que decideix què és bo pels seus alumnes quan ni tan sols ha trepitjat una aula en la seva vida. Més o menys vindria a ser això, que em perdonin les directores, sisplau. Molt bé.
I hem recuperat l'arxiu de les mans del CNI directament, en què es gravava la conversa dels nostres super líders sindicals i doncs president, sí, del govern, no?
Sí, de fet, ens ho ha enviat el Assange.
Assange
nos l'ha enviat.
No confundim con Assange.
Assange.
Podeu descarregar a Wikibronca, no?
Ai.
Doncs sí, un altre dels documents desclassificats que segurament podreu trobar a Wikileaks un d'aquests dies, i és la conversa íntegra, que va durar dos dies, però un trosset de la conversa que van tenir el senyor Toxo, el Cándido Méndez i el ZP, amb una taula plena de canapés, de gambes i de els pinxitos aquells que van carregats amb tres cosetes diferents, boníssims, eh? Tot a costa del contribuent. Hòstia, un càtering.
Aquell caviar de...
Perquè, bueno, havia de durar, en veritat, 6 hores el tema, però sabeu que va durar dos dies. És que els hi van dir que els hi pagaven també el cena i desayuno.
Menudo festival.
Todo por una cena.
A i B.
Hem d'advertir que, bueno, les veus al CNI les ha intentat ocultar sempre i, per tant, semblarà que no siguin ells, però realment eren les seves veus.
Podríem posar una cançoneta de fons o com ho fem, això, abans de posar l'àudio?
Jo ho faria a pelo, això.
A pelo?
Sí, ja ho havia pensat. Això no li va bé, la cançoneta per baix.
Molt bé, doncs, som-hi. Dale al play. Pues mire usted, yo creo que 67 años es muy grande, ¿no?, para trabajar.
Que no, que mi abuelo llegó hasta los 90 como un roble, como te lo digo, ¿eh?
Ah, pues igual sí, no sé. Ay, pásame una gamba de esas.
Mira, prueba este que está buenísimo.
Pero no sé, 67 años, yo, es que mi vecino trabaja, es de estos que trabajan.
Ah, de esos que están en la obra.
Sí, y no sé, que lo veo como cansado cuando llega.
Pero a ver, ¿a quién se le ocurre trabajar en los días que corren? Que se afilie a cualquier partido, de los que estemos nosotros, o incluso ahí a vuestro sindicato, y que se pase dos añitos y le enchufamos algún... Sí. Tu vecino, es verdad que hay buen rollo, hay buena convivencia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues lo subimos rápido y no pasa nada. Un par de añitos y ya
O si no, tú le dices que se pase para el sindicato. Y ahí, ¿verdad que tiene ya unos añicos, no? Pues experto en tema de la construcción. Y le vamos a hacer un contrato blindado, deliberado, sindical y representante de la zona territorial del sindicato de ese sector productivo.
Ah, esto como los nuestros, ¿no?
Sí, sí.
Ah, mira, eso es que dice... Sí, esto es que un par de horitas, ¿no? Y para casa.
Eso. Pero con un énfasis en el ámbito territorial, que está muy de moda.
¿Y esto de los 35 cotizados, cómo va? ¿Esto cómo lo arreglamos?
Los 35 cotizados. Yo había pensado que... Habían unos que sugerían 50, pero yo lo dejaría en los 40 años, que yo creo que... No sé, si no da un poco el cante,
hombre,
¿no?
También te digo que el trabajo dignifica, ¿eh? Que cuanto más trabajen, más dignos son nuestros españoles, ¿eh?
Hombre, los 50 años no estaría mal, pero nos vamos a gastar mucho en los grilletes, que eso ya cuesta un dineral.
Eso también es verdad.
Sí, sí. Además...
Y nosotros en darle el lustro. Y bueno, también es verdad que mi tía se aburrió. Cuando dejó de trabajar, estaba en casa, me decía, yo me aburro. Claro, hombre, para tenerlos aburridos en casa, que trabajen, ¿no?
Claro, que hay que levantar el país.
Total, luego el hombre, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a la obra a mirar cómo se hacen las cosas?
Porque trabaje.
Pues que trabaje.
Bueno.
La experiencia que tiene...
Pues ni tú ni yo, 67.
Muy bien, hecho está.
Vale, y que quería comentar... Ese
¿que pongan
de...
un poco más de tortilla o qué? Les digo ahora... Eso... ¡Oye, Oza!
Eso lo tenemos que firmar con la tinta de unos calamares de estos que he visto yo ahí corriendo.
Sí, te lo acerco.
Oye, pero esto ya está decidido, ¿pero nos quedamos un ratico más o qué?
Sí, hombre, que hacemos un ratico y así...
Hombre, no se va a pensar que hemos estado aquí solo comiendo, tenemos que dialogar y esas cosas.
Quítate que tienes un poco de salsa en el bigote.
Perdona, que está muy bueno.
También lo que creo es, como de aquí, de los que están trabajando ahora, nadie va a tener jubilación, ¿para qué se van a quejar? Que sea los 67, a los 90 o a los 103.
Mira, yo tengo una idea. ¿Qué os parece si instituimos que cuando se acabe, llegue la edad de la jubilación, el asilo obligatorio?
Ah.
Hombre, eso va a costar un dineral, ¿eh? Yo casi que los tenía trabajando hasta de por vida.
Pero mira tú, es que esto... Tocho, que tú no lo has pensado. Que la casita de esta gente, en el momento que los metemos en el asilo, que es un 3x4, todo esto lo derribamos, lo levantamos de nuevo y tenemos el país funcionando otra vez.
Muy bien.
Oye, Zeta, ¿te hacemos huelga o no te hacemos huelga? Como la otra, así, apañada, o sea, te decimos,
así
mira,
hacerme,
un día
solamente
paramos el país, todo el mundo contento y tú contento.
Esperaos primero que lo aprobemos y entonces hacéis la huelga, ¿vale?
Ah, vale. ¿Y de qué la quieres? ¿De un día o de medio?
De un par de horitas, ya está bien. Que se pueda hacer en la hora de la comida.
Eso es muy moderno, ¿eh? Eso es muy moderno. Huelga general de 2 horas, ininterrumpidas.
Pero a ver, que se nos va a tirar encima los trabajadores, hombre. Vamos a hacer una huelga que además te ahorra todo el sueldo los funcionarios, hombre. Hay que pensar
¿Y si lo convocan los otros? Porque a mí es que me sabe mal por el Z, que ahora va a tener las generales.
Mira, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos silbando para allá.
Vale.
Y ellos ya verán lo que hacen, total.
Vale. ¿Pero nos podemos quedar a cenar?
Y tal que sí, que estáis invitados.
Que yo he visto comida y cena ahí en la habitación.
¿Y compañía?
Y compañía.
Una sindical...
Copa puro.
Unas afiliadas, espero, ¿eh? Porque si no son afiliadas...
Una compañera afiliada.
Las sindicadas salen caro. Aquí tenemos unas becarias que nos la envió el colega Bill Clinton.
Pero esas no cotizan, ¿no? Entonces, las becarias, claro.
No.
Carne cruda.
Uy, pues esas no van a llegar, ¿eh? Ay, esta becaria. Tráemelas que les explico.
Venga, vamos para allá.
We'll be right back.
Bueno, pues aquest era el Wikibronca, no? Del tema de la vaga. Està vist que aquests dels sindicats de la classe, no? Com, los primeros de la classe, aquests? Està clar que passen del rotllo, eh?
Pues sí, sembla ser que Comissions i UGT no convocaran vaga, ja que no compten amb el vistiplau del govern. De fet, va ser l'Emma Goldman que va dir que qualsevol vaga permesa pel govern no té cap mena de sentit. I, bueno, jo en aquest cas li donaria la raó. Que algú em corregeixi si la cita no és seva, que algú truqui. I si no, tirarem endavant. El cas és això, que ells no convoquen, però la ciutadania sí que convoca. I, de fet, un altre sindicat, que és CGT, un sindicat de caire molt diferent dels que hem mencionat fins ara, doncs sí que convoca. I tenim vaga, havem-ho vaga, el 27 de gener. Vaga general, que ningú vagi a treballar, que tothom falti a la feina, ja que és vaga general, convocada per CGT. S'hi han adherit de moment a CNT Catalunya, s'hi ha adherit Ecologistes en Acció i s'hi han adherit diferents grups. I
jo vull fer una apreciació molt personal, i és que jo crec que ja era hora de que tiréssim endavant i féssim el nostre propi calendari.
Sí, de fet, una de les grans crítiques de la vaga anterior és: jo no vull fer el joc als sindicats, per tant vaig a treballar. Veurem què passa aquest cop.
Ho veurem.
Veurem, sí, què, sí, passa, no?
Bueno, en el caso de la vaga anterior, a ver, que se entiende el uno estar desconforme con los sindicatos y tal, pero había un punto en el discurso este, había un punto de esquirolismo...
Importante. Excusa esquirola.
Que ya veremos, la misma gente que decía esto en la anterior, ya veremos qué dirá ahora con esta, que no la convocan ellos y que no...
Bueno, de totes maneres comença, i això també m'ho podeu confirmar els convidats, començarà tot el procés d'organització dels comitès de barris, no?
Suposo que aquí a Nou Barris, com que vam fer el comitè unitari de suport a la vaga del 29S, no hem parat. Hi ha hagut reunions des d'aleshores, suposo que també, però no ho puc confirmar del tot. Però
és una de les jo crec que és una de les parts molt importants, a part de que, independentment de que aquesta vaga serà diferent a l'altra i a nivell de lo que és la zona de... totes les zones de Catalunya serà diferent, no? tots els pobles de Catalunya serà algo diferent, però a nivell de barris, a nivell de Barcelona, és molt important que els barris estiguin...
Pot ser una bona oportunitat perquè la gent segueixi organitzant-se i segueixi lluitant pels seus drets. És que...
De fet, va ser arrel de la passada vaga que van sortir les assemblees de barri, o es van reactivar, en alguns casos ja existien, però es van reactivar, i que s'ha consolidat l'Assemblea de Barcelona, que en aquesta vaga també tindrà molt a dir a l'hora de fer accions i piquets i de convocar a la gent.
Sí, de fet, bueno, això parlàvem quan l'altra vaga vam estar parlant des d'aquí del programa, que fèiem un programa en directe aquell dia. Jo em recordo que era l'anàlisi que fèiem nosaltres era una mica això, no? De que per si mateixa l'activació i aquest impuls de l'Assemblea de Barcelona, les assemblees de barri, era una grandíssima victòria que ja havia, independent de lo aprovada o no aprovada que estaria la llei, no? Era, sí, és això, que ja era una victòria en si mateixa, i ara veiem que estan allí i que, bueno, i que podem ser-hi tots. De fet, n'hi ha aquí les publicacions Catalunya, l'Accent i la Directa han tret un diari, una edició especial que diu Ja n'hi ha prou, és el nom de la publicació, que és censur de l'Assemblea de Barcelona, de les assemblees aquestes, i és l'apoyo, no? que donen aquests periòdics de fer aquesta publicació i de donar-li veu al tema això. Han tret aquest diari alguns dies abans de que s'aprovés de que CGT, per exemple, bueno, de la vaga que s'ha aprovat, que s'ha anunciat, però bueno, ja era una convocatòria de manifestacions i actes en tot l'àmbit català, i per cridar la gent cap a una vaga, no? A una resposta, a la que sigui.
Sí, recordem també que el dia 22, que ve a ser el dissabte que ve. El dia 22 de gener hi ha una manifestació també per tal de donar suport a la vaga general i també per dir que ja n'hi ha prou que ens prenguin el pèl d'aquesta manera tan descarada. I una mica el que comentaves de la publicació, que han sigut tres periòdics d'informació alternativa, que són La Directa, Catalunya, La Directa...
I l'Accent.
Doncs una mica aquest programa, tot el programa i tot el seu contingut parla sobre el mateix, i és que la unió fa la força, no? I que en el moment en què ens ajuntem, ja siguin diferents mitjans o diferents persones per fer front a les problemàtiques que ens ataquen des de tots els fronts, és quan realment s'aconsegueixen les victòries. Després, si us quedeu escoltant, escoltareu l'entrevista que els companys de Nou Barris que ens porten una altra victòria d'aquest tipus, no? Que ens parla de que la unió fa la força. I tant és així que el dia 20... anava a dir el 29S, menteixo, el 27 de gener tornarem a unir-nos tots els mitjans de contrainformació, d'informació lliure, per fer una nova edició de l'agència d'agència informativa, és a dir, un 24 hores sobre la vaga, i perquè en tot moment pugui sintonitzar, bé sigui amb les pàgines web o el dial de contrabanda, pica, bronca o d'altres ràdios lliures, per tal de sentir el minut a minut del que estigui passant de la vaga.
Doncs volia recordar una mica dels actes que estan anunciats aquí en el Janya Pro. De Barcelona tenim el barri del Clot, un cercavila el 21 de gener, i tenim una manifestació el 22 de gener a les 17 hores a la plaça de Sants. Doncs, i el 27 la vaga general. Doncs
molt bé, doncs a veure, podríem posar una cançoneta al nostre disjockey, com ho té això? Jo el veig aquí, em sembla que estàs mirant coses del YouTube. Para de mirar coses del YouTube, no. I posa'ns una cançó. Estic pel programa, home.
Home, estic pel programa.
És que ja està fent vaga,
És que això, bueno, té la seva complicació. Està mirant falques per posar després com a prèvia a la cançó,
com a colofon.
I estava buscant cançons també, que tinc aquí. Avui m'he posat com a fons, fins ara teníem l'Aretha Franklin, però també he buscat Sky Reggae.
Molt bé.
I per exemple, això que tenim aquí ara de fons és Sky.
Molt bé.
És Comando, no sé què.
Ens vols posar una cançó o la poso jo?
Com vulguis.
Doncs si en tens una preparada, bé, si no...
Vale, de moment vaig posar en la falca.
Molt bé.
Hola.
Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra.
Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre.
30 años emitiendo.
Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola.
Operación No Mola activada.
Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals.
Gobierno no efectivo,
gobierno será anulado,
guerra de las galaxias, inaplazable.
Afilar dial para intervención de rescate inminente.
Inminente, 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 no mola, no mola, no mola, no mola, no mola.
Bé, doncs us presento la pròxima cançó. És d'un grup que a mi m'agrada molt, que es diu La Gran Orquestra Republicana, i aquesta cançó la dedico especialment al Carles, al Paulo i al Jordi, i es diu Dime qué hice ayer. Vamos allá, dame poder.
Ai.
Paseaba por la calle mirándome los pies. De repente alguien me dijo:
oye, ¿tú estás bien?
¿Tú sabes lo que pasa?
¿No has parado, bebé?
He venido a que me cuentes lo que hice ayer. Paseaba por la calle solo.
¡Hostia, no lo sé!
Dime qué hice ayer.
Dime
qué hice ayer.
¡Compensaré!
¡Scas, scas, scas, scas!
vez, de repente alguien me dijo:
oye, ¿tú estás bien?
¿Tú sabes lo que pasa?
¡No has parado, bebé!
He venido a que me cuentes lo que hice ayer. Paseaba por la calle solo.
¡Hostia, no lo sé!
¡Dime qué hice ayer! ¡Dime qué hice ayer!
¡Operation
majetes, soy Juan Carlos, el de Borbón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes.
Bé, doncs, arribats a aquest punt del programa, hem arribat a l'apartat de Ojo al Dato, aquelles notícies que realment, encara que sembli mentida, realment surten a la premsa sèria i que nosaltres les repassem ràpidament acompanyats del Summertime.
A este todas le entran.
Pisos Banesto. Le entran más del doble de pisos de los que vende.
Y no es que sea una excepción, sino que Banesto se ha convertido en la primera entidad en cumplir la orden del Banco de España de detallar su exposición al sector inmobiliario en lo que algunos ya llaman el striptease inmobiliario. La entidad precisó que le entraron 1.082 millones de euros en viviendas frente a los 431 millones de salidas. Es decir, que empieza el 2011 con una cartera de entre 5.000 y 6.000 viviendas por vender. Imaginaos el stock que esconden los bancos que se las callan. ¡Pobres inmobiliarias! ¡Cuánta competencia desleal!
VPO, por riguroso sorteo.
La Junta sanciona a un diputado provincial del PSOE por no residir en su vivienda de protección oficial.
Cuesta de leer porque cuesta de creer. Decíamos tiempos a que los derechos no se sortean. Bueno, pues el vicepresidente de la Diputación de Córdoba y alcalde de Luque, Telesforo Flores, se lo tomó al pie de la letra y en el año 2000, a pesar de cobrar más de 2.700 euros mensuales y de tener en propiedad otra vivienda en Córdoba y una en el pueblo de Luque, adquirió un piso de protección oficial en la zona de Arroyo del Moro, también en Córdoba. ¡Qué bonito! Pero esto no quedará así, y es que la Junta de Andalucía le ha sancionado a su dicho presidente de la Diputación de Córdoba y alcalde socialista de Luque con la inmensa cantidad de 1.250 euros por no residir en la vivienda de protección oficial que había adquirido en el 2000. Repito, una sanción a tan descarado fraude asciende a la monstruosa cantidad de 1.250 euros, el mismo importe que te cae por poner una pegatina en un container o mear en la calle. Hagan ustedes sus cuentas.
Para todas, todo.
Madrid, la única comunidad que mantiene la deducción por vivienda para todas las rentas.
La Comunidad de Madrid es la única autonomía que mantendrá este año la deducción por vivienda en el IRPF para todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de renta, incluso por encima de los 24.000 euros establecidos como límite por el Gobierno Central. Así pues, todos los madrileños que compren una casa en el 2011 tendrán garantizada la parte autonómica de la deducción del IRPF, que permitirá un ahorro medio de 350 euros al presentar la declaración. Es decir, que si algún forrado por ahí quiere seguir especulando con la vivienda, pues que se vaya para Madrid, que aún le darán las gracias en la declaración.
El oráculo de deudos.
El Banco de España augura otro año de caídas en el precio de la vivienda.
El aterrizaje suave que gobierno y algunos expertos pronosticaban en el 2007 se ha convertido en la crisis más grave que ha conocido el sector inmobiliario en su historia reciente. y el año que está a punto de empezar amenaza con profundizar los síntomas de la enfermedad de los tres últimos años. Más bajadas de precios, estancamiento en las compras y en la concesión de créditos. Como diría aquel, ¡algún Oviedo di! Pues sí, señoras y señores, todo va mal, pero irá peor, mucho peor.
Intentos desesperados.
Blanco reúne a inmobiliarias y banca para reactivar el sector.
El ministro de Fomento convoca la próxima semana a promotores y entidades para crear una comisión de trabajo que tome medidas frente a la caída del negocio. Este encuentro está previsto para el próximo febrero y de él se espera que salgan acuerdos que permitirán dar salida al stock de vivienda cifrado en más de 700.000 unidades. Bancos, cajas de ahorro y asociaciones hipotecarias tendrán un primer encuentro con el ministro este próximo martes. ¡Ajá! El viejo truco de quedar con los amigos cuando todo va mal. En fin, para tomarse unas cañas está bien, pero para arreglar el meollo en que ellos nos han metido, siendo sinceras, señor Blanco, esto se ve muy negro.
Desafiando las leyes de la física.
Un piso más pequeño que la plaza de garaje.
Piso de 27,52 metros cuadrados de superficie en el número 4 de la céntrica calle Corona de Valencia, con plaza de parking de 29,25 metros. Recordemos que el piso es de 27 metros. A tal extremo ha llegado la reducción del tamaño de las casas que hasta el coche dispone de más espacio que su propietario, con el añadido de que la propia administración autonómica es la que la vende a través del Instituto Valenciano de la Vivienda, quien lanza el inmueble al mercado, por lo tanto. Creo que hemos llegado a un punto demasiado elevado en eso de venerar a la máquina. Yo aparcaría el coche en el piso y me haría un loft en el parking, la verdad.
Matemáticas básicas.
Los jóvenes deberían cobrar más de 2.200 euros para poder comprarse una casa.
Los jóvenes españolas deberían cobrar unos 27.211 euros anuales, más de 2.200 euros mensuales para poder comprarse una vivienda, es decir, un 74% más de lo que cobran actualmente, según el último boletín del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de Juventud de España. Pues no, señores, no lo cobran, no lo cobramos, somos mileurizados los que llegan. Bueno, los jóvenes de más de 40 años puede, pero el resto de jóvenes nanay, así que ya me dirán ustedes cómo se van a sacar de encima el stock de 700.000 pisos que tienen los bancos en sus almacenes.
Al más puro estilo orwelliano.
Rebelión en el Hospitalet para frenar los desahucios.
Por fin una buena noticia. La Federación de Vecinos del Hospitalet organiza protestas frente a las sucursales bancarias por los crecientes desalojos de vecinos en paro que no pueden pagar la hipoteca. La Federación de Vecinos considera que este problema es el más grave del municipio y desde septiembre ya ha recibido 200 peticiones de ayuda. Con protestas y acciones judiciales han logrado detener dos desalojos de familias en paro. Y es que, como dice el dicho, la unió fa la fuerza y al capital a monal.
Molt bé, molt bé. L'ojo al dato us mereix un aplaudiment, com sempre.
You estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronca, 104.5 de la FM, yeah.
Bueno, volvemos aquí con nuestros invitados. En la entrevista que vamos a tener hoy, bueno, entrevista, charla con ellos, va sobre un tema que tiene mucho que ver con la última noticia del ojo al dato. Antes les quería dar la ocasión de presentarse.
Bueno, yo soy Claudia, de aquí de Nou Barris.
Y yo soy Ani, también de Nou Barris, la oficina de derechos sociales, etc.
De 500x20.
Muy
bien.
De vecinos de Porta.
Esto es acumulación de cargos, ¿eh? Sí.
O falta de gente.
Bueno, nosotros veíamos ahora en el Juan Dato de los desahucios que se han parado en Hospitalet 2, concretamente, por la presión vecinal. Y recientemente tenemos la noticia de una noticia muy similar aquí en Nou Barris. Entonces, si nos explican un poco, bueno, vamos a empezar por el principio, a quién intentaban desahuciar y quién los intentaba desahuciar.
Vale, pues mira, era una familia de aquí del barrio de Verdún, y Gabriel y la Rosa, que hacía 2 años que estaban ocupando un piso en la calle Marín y les había llegado la orden de desalojo para este miércoles 12, y vinieron a la Oficina de Derechos Sociales a denunciar ya a principio de curso, hacia octubre o noviembre. Vinieron a la oficina y nos expusieron el caso. Nosotros la cogimos, vimos que era una buena manera para plantar cara a toda esta movida que están liando bancos, inmobiliarias, etcétera, y gobierno con ellos, con toda esta gente que no puede pagarse un piso. Y así lo hicimos, empezamos a mover gente. Desde aquí dar las gracias a toda la gente que vino a dar apoyo al día de la acción. Y nada, al final se paró.
Cabe decir que antes de venir a la Oficina de Derechos Sociales del barrio, el Gabriel y la Rosario hicieron todas las cosas que tenían que hacer, ¿no? O sea, visitaron a los servicios sociales, solicitaron ayuda en la oficina del Habitat, intentaron solucionar el tema por las vías que se suponen oficiales, ¿no?
Perdona, esto incluye también que se acerca a una asociación de vecinos, que se acerca a al ayuntamiento, síndic de Greuges, sí, de Barcelona, sí. También.
Vinieron.
O sea, el periplo es largo ya, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Han estado en danza, ya digo. perdón. 2 años con todo esto. ¿Vale? Sí, dígase.
Y con una, digamos, con una respuesta del síndic de Greuges favorable a ellos, en la cual decía que les, por su situación económica, les correspondía un piso
de adjudicación
social. De urgencia social.
¿Y los servicios sociales qué decían a todo esto?
Los servicios sociales hicieron un informe, también recogido en la resolución de la síndica, y les emplazaron a la oficina de Habitatge Públic de Nou Barris, y allà els van negar totalment no el pis només, sinó el fet d'inscriure's al registre únic de sol·licitants.
Sí, sí. I amb quin motiu? O?
Que no cumplen los requisitos mínimos para poder inscribirse, o sea, tener 3 nóminas, tener determinadas... o sea, no cualquiera puede,
claro,
acceder a una vivienda.
Hay que ser pobre, pero no tanto.
Claro, exacto. Uh-huh. Porque el motivo era que con tan bajos ingresos no lo podrían pagar.
Claro. No, de hecho, cuando empezamos a hacer actividades con el 5 cents per 20, una de las actividades que hicimos fue la de mirar todo esto del registro. Y una de las informaciones que salió fue el hecho de los impedimentos que había para inscribirse en la lista, ¿no? Y estar en el paro, uh-huh, era un impedimento.
Sí.
Pese a que la normativa del registro único dice que las personas que no tienen ingresos y, bueno, que tienen un riesgo de exclusión social son de adjudicación directa. Es decir, esas personas no tienen que ir a sorteo, les tienen que dar el piso automáticamente. Y en esta situación hoy día hay mucha gente. Y eso contrasta con los pisos vacíos, incluso de VPOs que hay, ¿no?
Bueno, a la associació 500 per 20 i veient tots els casos que ven a l'oficina, hem arribat a la conclusió que l'Ajuntament s'ha convertit en una agència immobiliària dels bancs, perquè, clar, vull dir, només busquen a gent que pugui pagar. I aquests, com hem vist i hem pogut comprovar ara, els hem barrat el pas completament a l'accés a un pis d'urgència social, no?
Sí, i només gent que pugui pagar, però que pugui pagar, que podria estar plenament assegurat en un pis a preu de mercat, no? Perquè...
Bueno. Sí, és així.
Doncs, a veure, recuperem una mica la història d'aquesta gent. Ells fa 2 anys que viuen a aquest pis de... que era un pis de protecció oficial.
Que portava 5 anys 8.
Uau.
Vale. I...
se dice pronto.
Que fa 2 anys van arribar a aquest pis que portava 5 anys 8. Van rebre una notificació, no?
Sí, la història va ser... això, es van donar la patada a la porta davant de la seva situació econòmica i social. I després d'haver això que comentàvem ara dels serveis socials, etc. L'Ajuntament va intentar treure'ls d'allà de totes les maneres possibles, d'acord? Els va dir que si sortien d'allà els donarien un altre pis, ells s'hi van estar 15 dies fora del pis demostrant la seva bona voluntat, perquè ells en cap moment han utilitzat aquest pis com a no sé com dir-ho, per quedar-s'hi i ja està. Ells ho han fet des de abans de venir fins i tot a l'oficina com a mesura de pressió a l'Ajuntament per dir, escolteu, que ens quedem al carrer. D'acord?
En primer lloc, per solucionar el problema immediat de vivienda que tenien. Que además de todo esto, del problema de vivienda, es que sin vivienda les quitarían a los hijos. Uh-huh. O sea, están recibiendo presión por todos lados, o sea, y básicamente si no te dejan inscribirte en un piso de protección oficial porque tus ingresos no te permiten pagarlo, si no puedes acceder a la vivienda bajo ningún medio y a la vez te están diciendo que si no tienes vivienda te quitan tus hijos, yo creo que o sea están totalmente presionados a actuar de esta manera, ¿no? Uh-huh.
I us esperàveu aquesta, bueno, la resposta que hi va haver a la convocatòria? Perquè imagino que va ser suficientment gent com per poder parar un dictat judicial, no?
La família no se lo esperaba. O sea, principalmente porque la respuesta que han tenido en la asociación de vecinos del barrio no ha sido positiva, o sea, directamente les dijeron que no los defenderían. Y bueno, pero a nivel de Barcelona, ya sea por la Asamblea de Barcelona, las comisiones de barrio y distintos, la Trobada Alternativa,
colectivos de gitanos, uh-huh, también.
Colectivo de gitanos, han defendido el derecho de esta familia a tener una vivienda digna.
I bé, el resultat, com dèiem fins ara, molt positiu, es va aconseguir l'objectiu del dia, no?, que era aturar la demanda judicial. Uh-huh. Com està el tema ara?
Ahora, digamos que ha sido una pequeña victoria y nada, uh-huh, más, y lo principal es mantenernos alerta y apoyando a esta familia, porque ha quedado una promesa de negociación con el Incasol, con Adipsa,
Adixa,
con el ayuntamiento, que supuestamente la regidora intervendría con los servicios sociales en este tema, y estamos pendientes de una reunión, uh-huh, pero también ser conscientes de que el tiempo es algo que van a poner ellos para que esto se dilate, y bueno, entonces en primera instancia estar atentos y que esto no se tome como un triunfo, sino, uh-huh, que como una pequeña batalla, ¿no?
Bueno, en tot cas sí que, encara que sigui una petita batalla, sí que, bueno, és una mica una victòria, no?, del uh-huh moviment veïnal. Jo també us volia preguntar sobre l'oficina dels drets socials de Nou Barris, a veure si ens podeu explicar com sorgeix, des de quan fa que esteu treballant amb el tema, etc.
Doncs l'oficina de drets socials de Nou Barris és un projecte de Trobada Alternativa de Nou Barris, va sorgir fa 2 anys, precisament perquè ja començava, bueno, ja havia començat tot el tema de la crisi, i veiem la necessitat davant de la saturació dels serveis socials i de que ningú s'ocupa d'organitzar la gent ni de donar-los suport ni assessorament, d'acord? I vam veure aquesta necessitat al barri i vam muntar-la al casal Tres Voltes Rebent, al carrer Guió 108, i des d'aleshores va costar engegar, perquè clar, fins que la gent se n'assabenta que existeix, etc., doncs no comença a venir, però ara us assegurem que cada dijous de 7 a 9 no parem de rebre gent.
Sí, allà, amb dijous problemes, de 7 a 9 a l'Ateneu Tres Voltes Rebel.
Al casal Tres Voltes Rebel, i I donem assessorament laboral i d'habitatge gratuït amb un advocat que tenim allà i, bueno, això també pretén ser una eina organitzativa de la gent, saps? No, no pretén ser només algo assistencial.
Perquè comentaves que fins a que va començar a sortir l'oficina dels drets socials no hi havia res que aglutinés una mica els veïns. Les associacions de veïns no feien aquesta feina una mica?
En principi hauríem de fer-la, no? Però el moviment veïnal d'associacions de veïns de Nou Barris està una mica, com no sé com qualificar-ho actualment, però parat o sota mínim, saps? Vull dir, la gent no s'apropa a les associacions de veïns, la gent no els té com a referents, com fa anys passava aquí mateix, saps? I llavors, doncs això és també un toc d'atenció a aquesta gent que té un paper a fer i que no, de moment, estan per altres coses, no estan per això. Pensem.
Volia una mica veure això en el context, el cas d'aquesta família, no? Que estem a començaments de 2011 i hem vist com va José Luis, en un primer moment li van parar, d'entrada li van parar el desallotjament seu. Després tenim aquests casos d'Hospitalet, ara tenim aquest cas de Nou Barris, i això ens dona, a mi em suggereix una petita lectura, no sé si es comparteix, però de que fins fa poc temps la gent que no podia pagar la seva hipoteca, que no podia fer front, doncs sentia massa vergonya com per anar a demanar ajuda, no? Era una vergonya el ser un morós. I ara comencem, es veu més qui són els que haurien de tenir vergonya en tota aquesta història, que no som la ciutadania, i n'hi ha gent que comença a anar a pedir ajuda, a denunciar-ho, i no sé, per això n'hi ha un punt important, veig jo un punt important d'això de que estigui, la gent estigui al corrent, de que pot anar els dijous de 7 a 9, no?
Sí, sí, sí.
I, però no sé quina és la lectura que feu vosaltres de tot això, no?
Bueno, nosotros creemos que lo más positivo de estos pequeños logros es justamente esto, ¿no? Que la gente se anime a denunciar, a pedir ayuda, a ser responsables a quienes realmente lo son. O sea, la gente no es responsable de no poder pagar y asumir sus gastos, sus costos, ¿no? Aquí hay un sistema que atrás está acosando, que no está protegiendo justamente a los trabajadores. O sea, que realmente somos los gran agredidos de toda esta crisis y los únicos que la estamos pagando.
Sí, és que això una mica també es veu, la gent supera aquesta vergonya que deies a dir-ho quan veu que no està sola, quan ve a l'oficina, per exemple, i veu que allà hi ha gent fent cua, segurament per exposar un cas semblant al seu o el mateix o un altre diferent, perquè un ha vingut per habitatge, l'altre ha vingut per temes laborals, però que veu que la gent es mou i que la gent no s'està quieta, i això és important, no?
Doncs jo ara us proposaria fer una petita pausa musical i després continuar amb l'entrevista perquè no es faci massa...
Sí, sí,
perquè la gent també tingui temps de pair una mica tots els continguts que estem dient.
A més, hi ha novetats i, bueno, ha arribat l'Anna que ens dirà les notícies de l'Assemblea de Barcelona i també un altre petit detall, una notícia d'última hora.
Bueno, en tot cas, fem pausa musical, continuem amb l'entrevista, sí, sí. I vindran més coses.
Hay paz para todos, Dios. fuerza es real. La batalla contra el capital. La batalla contra el capital. ¡Eo, Pepo!
Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM.
Como hoy, 104.5 y 96.6.
La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico.
Nunca les hemos pedido permiso para existir.
La libertad de expresión no es un derecho a mendigar.
Es parte de nuestra dignidad.
Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas.
Bueno, tornem a la entrevista.
Sí, seguim aquí amb els companys Dani i Clàudia de l'Oficina dels Drets Socials de Nou Barris, que ens estaven comentant com van aturar ahir, no va ser ahir.
Dimecres,
un intent de desallotjament.
Com va quedar la història? Quina és l'impasse en el que estem ara mateix?
Va, doncs això, ara mateix bueno, la família es va poder quedar al pis i... aquell mateix dia, després de confirmar que el desnonament, de confirmar els jutjats que el desnonament no es portaria a terme, vam anar en cercavila cap a la seu del districte perquè teníem reunions, una reunió ja prevista amb algun representant del districte. Van pujar el Gabriel, la Rosa i gent de l'oficina, el Salva, i van quedar amb la promesa de que hi hauria una altra reunió en breu amb la regidora per solucionar aquest tema ja d'una vegada, no? Intentarem que se solucioni el més aviat possible, i si no, otra vez a la calle.
Teniu moltes denúncies semblants, molts casos similars aquí al barri?
Sobretot a l'oficina de drets socials, en temes d'habitatge, ens venen sobretot mediacions entre propietaris i llogaters. De desnonament, aquesta ha sigut la primera, la veritat.
I comentava abans que l'oficina sobretot es fa càrrec o treballa sobre temes laborals i d'habitatge. No? Ah. Creieu que aquests són els dos temes més preocupants al barri?
En el barri penso que sí, no, Clàudia?
I el tema d'immigració.
Immigració.
Uh-huh. D'acord. I...
De fet, perdó. No, que de fet molta gent dels que venen són gent immigrant, i per tant vam tenir una reunió amb Nou Barris Acull per tal que, si ells no podien atendre a les persones que ens anaven a demanar ajuda, doncs que les passaven a nosaltres, i hem tingut diversos casos des de Nou Barris Acull.
De fet, les persones no estem tan compartimentades com voldrien les sales de despatxos, no? Que tenen una per treball, una per habitatge, sinó que totes som immigrants, totes som precàries a l'hora de treballar, i a totes ens estan traient de les cases on estan vivint, no? Que una mica són tres temes que estan molt vinculats entre ells.
Exacte.
Mm-hmm. Molt bé. I quin assessorament podeu donar a nivell laboral? Comentàveu que teníeu un advocat.
Sí, tenemos un abogado los días jueves a las 7.
De 7 a 9, y bueno, entonces la mayoría de los que están allá en temas de laboral son delegats sindicals de las seves empresas, que donen el seu temps lliure per això, per atendre les peticions de la gent.
A nivell pràctic, s'ha de demanar cita? Com ho fem, això?
Bueno, hòstia,
ara mateix, sí, bueno, s'ha de demanar cita. No cal demanar cita, simplement que es passin per allà pel carrer Gullo 108, i que això, hi ha un telèfon que ara, perdoneu perquè no l'hem portat, però sí que...
Es importante, sobre todo, que sea cual sea el tema que la gente, la problemática que tenga, se arrime, lo plantee, y bueno, aquí lo importante es buscar una solución con una organización colectiva, que es lo que puede dar salida.
La manera práctica de trabajar, nosaltres els diem tot el ventall de possibilitats que té la gent, d'ajuts, per demanar ajuts, per anar a fer tràmits judicials o burocràtics a inspecció de treball, o inclús a parlar amb els propietaris dels pisos, d'acord? I els acompanyem, però simplement els acompanyem, d'acord? Que això penso que és important. Qui fa la feina, diguéssim, és la pròpia persona, d'acord? I això també reverteix en ella, no? Perquè és en una situació complicada, ja sigui laboral o social, o d'habitatge, la persona anímicament també està feta a caldo, la veritat.
O sigui que l'Ajuntament ens intenta tornar nens de 10 anys i vosaltres ens intenteu fer adults d'alguna forma, no?
Sí, una mica sí, una mica sí.
Jo tenia una última pregunta per anar tancant. I és el tema que estem en un moment on es respira una mica de pessimisme en quant al tema de lo que és l'organització, dels veïns, de la societat en general, dels treballadors, de tot plegat. I els veïns, quan van allà i veuen que des d'una organització veïnal es poden sentir recolzats, vosaltres noteu un feedback de que realment n'hi hagi un canvi d'aquesta mentalitat de lo que és l'organització com a eina de transformar la societat, de transformar el món, o es veu com una eina?
Yo creo que sí. O sea, O sea, por eso estamos allí, ¿no? Creo que sí, creo que la gente realmente, al sentir que hay una respuesta positiva, se siente con otras ganas, con otra disponibilidad y sobre todo con otra esperanza, ¿no? Que en definitiva es lo que a la gente hoy por hoy le está faltando. El pensar que las cosas se pueden cambiar. Y de hecho, En este caso, lo que ha pasado con la Rosario y el Gabriel es una muestra de lo de que las cosas sí se pueden cambiar, que dependen de nosotros y de cambiar la forma de, en la cual las pedimos, principalmente, ¿no? También comentarles que también hemos nos hemos conformado como oficina de Habitacha 500 por 20.
Sí, nos hemos legalizado.
Sí, sí, sí. Y bueno, también creemos que hay que modificar todo el tema de los pisos de protección oficial, porque realmente es una vergüenza. Digo, es nada más que lo que está haciendo el ayuntamiento, una inmobiliaria más. La oficina del Habitacha es eso. Los pisos cuestan lo mismo o más que los de privados, y bueno, ahí estamos, y a ver, que la gente se arrime, denuncie y participe, por supuesto.
Bueno, pues creo que muchas gracias por la entrevista.
Pues gracias a vosaltres, tio.
Sí, jo només volia recordar, bueno, és que això que esteu dient, no? que realment esteu potenciant és l'ajuda mútua, que és una cosa que tenim molt oblidada, que estem acostumats a anar davant d'una ventanilla i a demanar, i a demanar, i a demanar, i que el que costa més és dir, ostres, el problema és meu, és de tots, avui per tu i demà per mi, i tots plegats sortim al carrer, i que de fet això és l'ajuda mútua, no? I és un valor que cada cop estem perdent més i que s'ha de recuperar si volem fer front als problemes d'avui en dia. Jo no tinc res més a dir, moltíssimes gràcies per haver pujat a Ràdio Bronca.
Volia recordar que els convidats segueixen aquí amb nosaltres fins al final del programa, podeu trucar si ens esteu sentint en directe al 93 359 4900, i bueno, però ara seguim una altra notícia.
Sí, seguim endavant amb el programa, i és que ha arribat la nostra enviada especial de l'Assemblea de Barcelona, que sempre ens porta notícies bones i interessants. Anna, tindrem vaga o no tindrem vaga?
Sí, 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 sí. Bueno, a veure, que hi ha molta tela. Un moment, que estic amb una com d'allò estrany i no sé com situar-me.
Us puc assegurar que està sobre dos xanques intentant fer malabarismes amb tres pilotes a les mans i tot i així aguantant el micro amb la boca.
Bueno, a veure, jo crec que primer de tot, bona tarda, prepareu les piles, que aquesta setmana que ve, del 17 fins al 22, tenim molta, molta feina. I la feina que tenim, pues, és des de repartir un diari que a través dels comitès de barri i sobretot a l'Assemblea de Barcelona el dia 17, que és dilluns, acabarem de tancar, però sobretot estaran a la CNT, els diaris aquests, a la CNT de Joaquim Costa i a la Barraqueta. Hi ha diaris que s'han de repartir, que ja n'hi ha prou, convoca la mani, però sobretot parla de totes les mentides de les pensions i de molt més. Vale, dit això, el dia 22, vull dir, esteu al tanto també, es passarà via Assemblea de Barcelona i els barris, esteu en contacte amb la gent dels barris, perquè es farà un bus que anirà difonent la vaga i encara no sabem per on passarà, però sobretot la gent que tingui temps, que s'apunti quan rebi la graella, perquè necessitem, si tenim dos dies de bus i abarcar molts barris, pues, tot això que tindrem, i que la gent se n'enteri, perquè com la resta de mitjans, pues, ens fan el boicot més absolut, pues, ens hem de moure a peu de carrer, com estaven explicant els companys, que és l'únic que val avui en dia. En fi, bueno, seguim. Jo no voldria estar-me, com ja vaig dir l'altra vegada, de carregar-me, i ara sí que hi ha bueno, amb totes les armes, i digo bien, els, no sé com batejar-los, però a la gentussa aquesta de Comissions Obreres i UGT. Ah, quin susto, pensava que eren ells i que ja havien arribat aquí, dic, collons, és que l'altre dia em van dir que no vagués més, vull dir, un senyor, perquè clar, estava dient que era un traïdor, m'ha dit que no vagués, concretament el de Comissions Obreres, que no me'n recordo com es diu, el Gallego, això, Gallego. Bueno, també, ara em desvio del tema, però és que l'altre dia va ser molt bo, el divendres baixem d'una reunió de tots els sindicats alternatius per convocar la vaga, bueno, i com a mínim la jornada de lluita, etcètera, etcètera, fer alguna cosa, perquè això ja... I resulta que ens trobem a tots els Mossos a dintre de l'entrada, defensant un trosset de l'entrada de Via Laietana, que pertany a Comissions Obreres, i com sabeu que els volen treure d'allà, o sigui, que es queden a la puta calle, és de la CGT, i ells han dit que d'allà no se'n van, Doncs els Mossos fent-se morreos amb el senyor aquest de les Comissions Obreres, etc. 5 camionetes de Mossos, que ens va costar una fortuna, perquè no oblidem que ho paguem nosaltres. Un xou patatero, però bueno, jo m'ho vaig passar molt bé, perquè ens hi vam dir de tot i bueno, doncs això. Però sapigueu que així estan les coses, que les Comissions Obreres, vull dir, lluny d'estar al costat dels treballadors, estan aixecant a la resta de gent. En fi, me cago en ellos, però recagaos. O sigui, jo el que vull dir és que a més avui, fantàsticament, a Sabadell ja comencen a haver-hi gent que convoca a davant de les seus de Comissions Obreres i UGT per cantar-los la canya. Vull dir que això, que es vagi difonent i que això, com sabem on estan les seus, això es pot fer espontàniament, no cal quedar gaire gent. Amb uns 50 o 60 tothom pot anar als seus llocs i a fotre'ls la canya, perquè de fet són ells els que ho han de fer, no per una altra cosa, sinó perquè tenen, desgraciadament, la majoria de gent des de històricament, i llavors ara ja, com ja s'han acabat les màscares, i l'únic que estan negociant és quines cadires els hi quedaran, perquè els hi suem todos i todes un huevo i un ovario i tot això, perquè són ells i elles, cuidado, eh? Bueno, anem a veure, no, si és que vinc molt cremada, vull dir molt cremada, però bueno. Llavors, el lío, tota aquesta setmana, atenció, barris, hi haurà tota la moguda que siguem capaços de donar. Per altra banda, el dia 22 a les 5 de la tarda a l'estació de... a plaça de Sants, perdoneu, plaça de Sants. Bueno, a cartells i tot això sobretot, però plaça de Sants, 5 de la tarda, bueno, pues serà una manifestació gincama, perquè serà molt llarga, vull dir que vingueu amb sabates ben còmodes i tal, perquè ja una vegada que podrem sortir al carrer, gent dels territoris, que això és l'important, aquesta manifestació no la convoquem de Barcelona, la convoca gent dels territoris i de molts, entre sindicats alternatius i molta penya, i connectats amb l'Assemblea de Barcelona. Llavors, es farà la roda de premsa aquesta el dia 18, davant del Banc de Satan, al Passeig de Gràcia número 5, després en parlarem amb el José Luis breument, però sobretot el més important és que el dia 22, totes i tots, veïns, veïnes, comuniqueu a qui sigui, a la portera, al quiosquero, a qui sigui, al forner, tots a la plaça de Sants, tots i totes. Allà doncs es faran diferents accions, que ara no m'extendré, totes relacionades amb lluites que tenen que veure doncs, des de l'habitatge fins a laborals, i això, i bueno, i tirarem milles fins al final, al final, en principi una de les accions serà cap al final, serà l'oficina de treball, i a partir d'allà doncs bueno, pues a veure quines ganes tenim i si seguim fins a la plaça Sant Jaume. O sigui que vingueu preparats amb aigua, l'albocata, el que sigui, però que anem a fer una excursió, passar per Sants, que és un barri molt lluitador, que per també tot el que puguem de Sant Antoni, vull dir, no és la mani d'anar-se'n a la Vila Aitana, sinó que acabarem allà, però bàsicament volem anar pels barris, que és on realment la gent està cabrejada. I bueno, no m'extén més, perquè pues ja està, hi haurà vídeos que sortiran, esteu atents a l'Assemblea de Barcelona, wordpress.com, és que un desastre. I bueno, pues això, el dia 17, dilluns, tothom que vulgui, assemblea oberta a la Casa La Soli, animeu-vos, per favor, que volem que sigui molta penya. Casa La Soli està al carrer... Hosti, quin desastre. Vista Alegre, número 15. Uf. I, pues això, val? Pues ja acabo i ara pues intentarem trucar un momentet al José Luis, que hi ha una notícia molt urgent, que li tornen a subestar els cabrons aquests la seva casa, perquè com ha decidit seguir lluitant i no claudicar a la seva patranya, pues esto se paga. Però bueno, ja veurem qui guanyarà. Crec que ara posaran alguna musiqueta i mentrestant truquem al José Luis, no?
Sí, posem una mica de música, mentrestant intentem contactar amb ell. Se'ns està acabant el programa per moments, o sigui que li demanarem que sigui bastant breu i que les informacions siguin les com es diu això? Les justes i necessàries.
Exacte.
Per què serveixen els organismes de telecomunicacions al nostre país? La veritat és que de ben poc a la vista dels fets. La nostra freqüència del 96.6 és interferida fa setmanes per una emissora sense concessió per la ciutat de Barcelona. Després de la nostra denúncia als organismes corresponents, govern central i autonòmic, el problema s'eternitza. I clar, no fan res. Això és aquesta democràcia? Això és burocràcia? Això és el foment de la delinqüència. Els partits polítics catalans i sobretot Esquerra Republicana de Catalunya és responsable del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Han traït la llibertat de la Ràdio Lliure a Catalunya. Han fet un decret llei que limita i penalitza les ràdios lliures sense ànim de lucre. Aquesta normativa està copiada de la Llei de l'Audiovisual feta a Madrid. Està elaborat d'esquena a la Unió Europea. Països com França o Itàlia, per estrany que sembli, actualment hi ha millors condicions d'expressió en aquest assumpte. D'altra banda, emissores que són més antigues que Catalunya Ràdio, Com Ràdio, BTV, ICAT, TV3, etcètera, etcètera, no som respectades i inclús...
Ja no tenim l'alerta, guai, no?
Ara. Ja estem.
Ja estem, eh? Parla, parla.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Però he de parlar jo amb ell també? Ah, bueno, José Luis, espera, espera.
Bé, doncs ja estem a l'aire, estem aquí en contacte amb el José Luis, que ens explicarà com està anant el seu tema amb el Banco de Sarán, que Anna, cada dia de programa ens porta notícies, però sempre es va sentir en primera persona les notícies fresques. Recordem que això, que avui anem bastant tard de temps, o sigui que donem molt poc temps, ho sento molt, José Luis, endavant.
Jo encantat, ni que sigui poquíssim temps. Bona tarda a tots. Bueno, l'altre dia senzillament em van comunicar novament del jutjat que el banc doncs s'ha cansat de que sigui ja al carrer tocant els nassos, eh? I com a càstig doncs tornen a posar en subhasta l'habitatge el dia 9 de febrer. Això és una mostra més doncs, per dir doncs, qui és el que mana aquí, qui és l'amo, qui és l'esclau i que sobretot quedi molt clar. Bueno, és la política d'una entitat que demostra tenir les esquenes molt ben cobertes i que si s'atreveix a fer aquestes coses, òbviament, doncs ja crec que queda tot dit, no? És lamentable aquesta situació, però bueno, l'haurem de combatre i arribar fins al final. Quin serà el resultat final? Doncs la veritat és que ho tinc magre, perquè una lluita contra un monstre d'aquest tipus és... i més sense armes com les que jo pugui tenir, doncs no és massa viable, però bueno, tinc sempre la força de la gent, que és la que al final, si arribem tots al consens i a la unió, que és a on tenim que arribar, doncs crec que llavors sí que serà possible.
I una coseta, explica'ns també breument, que jo ho he explicat, però hi haurà una roda de premsa, tal, perquè hi tindrem un personatge...
Sí, bueno, són diferents coses que jo no sé a l'enemic si se l'ha d'informar o se l'ha d'informar, perquè l'enemic té antenes a tot arreu, no? Però, bueno, sí, l'idea, òbviament, és pujar el volum de la protesta a través de no solament manifestos que es puguin fer, sinó representacions més visuals i en aquest aspecte, doncs, d'entrada... si no falla, doncs tenim una persona que m'acompanyarà allà en els propers dies, com a mínim el dimarts, doncs hi serà amb tots nosaltres i, bueno, és una persona d'aquestes estàtues que vam parlar amb les Rambles i farà una miqueta d'ànima, no?, de les moltíssimes persones afectades o estafades per aquest banc. I bé, doncs tracta això d'atacar els punts dèbils i fer visible el que en realitat és molt visible, no? Però que la gent no vegi claríssim, eh? Hem de perdre-li por a tota aquesta merda d'estructura i de sistema, i ens hem d'enfrontar de cara, eh? Sense aquest tipus de por i sense més demora, perquè això a passos agegantats està acabant amb nosaltres,
eh? Molt bé, de fet, de perdre la por parlem avui amb els companys de l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris, que han pujat aquí al programa. Encara els tenim a l'estudi i bé, també estan com amb tu i amb tu, lluitant pels drets de les persones i dels ciutadans.
Els envio un record, una abraçada, i me n'alegro molt també per la batalla, petita batalla que vam guanyar l'altre dia, no?, a Nou Barris. I bueno, d'això es tracta precisament. Amb exemples d'aquest tipus hem d'anar avançant, eh? Doncs us agraeixo molt aquesta petita estona que em doneu i l'oportunitat de comunicar-vos, doncs, el tema com el tenim avui dia, eh?
Tu i jo ja parlarem, però en principi t'aviso ja des d'aquí que serà a les 11 a la roda de premsa. Sí. Ho dic perquè estaria bé que a les 11 esperem que vinguin els mitjans, almenys el dia del 29S dels judicis. Doncs hi havia tota la premsa, fins i tot Intereconomia, o sigui que...
Bueno, també.
Aquests estan contra Zapatero, contra socialistes, però bueno, en fi, aquests no, ja vas veure que aquell dia allà no es van quedar. Són massa, nosaltres som massa per ells, no. Bueno, doncs seguim lluitant, i el dimarts a les 11, fins que el cuerpo aguante i tot, a fotre-li canya al banc de Satan.
Vinga, ara, company.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Bona
tarda. Había una casa cualquiera, triste y llena de pena. Hacía más de 10 años no entraba la primavera. Y ocupamos el espacio de magia y de leyendas, de cosas claras y oscuras, de cosas rojas y negras. Antes cerraban las puertas, ahora vive hacia afuera. Que el sueño no se detenga y se escape por las grietas. Y es que vienen aires de Cuenca, de Madrid y Valencia, de Marte, de todas partes, de la luna y las estrellas. Y cuentan cosas de Chiapas, de insumisión y los presos. Hoy no hay taller de guitarra, y en tus labios pongo un beso. Son cucharadas de vida, un pincel que colorea en tonos mucho más puros la llamada de la selva. Es una casa de piedra, de las que quedan muy pocas en un trocito de tierra en medio de este planeta. Es una casa ocupada, en medio de tanta mierda, una casa que resiste y sigue tirando flechas.
Rápidamente, amigos, estamos llegando al punto de la agenda que repasa esas cosas que van a suceder en estos 15 días próximos, que no van a tener la suerte de podernos escuchar en directo. I bé, lo primer que volíem recordar és que, per desordre absolut, que el dia 22 dissabte a les 5 a la plaça de Sants hi ha l'inici de la manifestació, una manifestació que, tal com ens ha advertit l'Anna, es preveu llarga i llarga segur i plena d'accions. O sigui que preparem la vaga dia 22, dissabte, a les 5 hores a plaça de Sants.
Després també tenim la vaga general.
Hòstia, la vaga!
La vaga, que ens oblidaven. Era el 27.
El dia 27, ningú a treballar. Piquet informatiu des de les ondes de Ràdio Bronca, Ràdio Pica, el Rínia 4, Ràdio Contrabanda i...
I estigueu atents.
I estigueu al tant que anirem informant on està la canya.
La canya, la canya. I també, si todo esto te sabe a poco, i el dia 21, que és el divendres que ve, no tens res a fer, que sàpigues que fem la presentació de la coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. Que som un porronaco de Ràdios Lliures que ens hem unit perquè, com dèiem i com repetim, la unió fa la força. Aquest programa es podria dir així, perquè ho hem anat repetint, o almenys sí, sí, jo ho he anat repetint, hasta la saciedad. Doncs bé, a on? Al centre cívic Can Basté, que està al carrer Fabra i Puig 274, al metro línia 5 Virrei Amat. Hi haurà una mica de tot. Hi haurà programa de ràdio en directe, presentació a la coordinadora, projeccions radiovisuals, actuacions d'expressió lliure, radiograma, poesia, performance, exposicions, tapes, pinxada, festiva, música, àudio, cinema,
bueno, tot. Recordem, viernes 21 de enero a les 20 hores, puntualíssimo.
A les 8, puntualíssimo a Sant Andreu, al centre cívic Can Basté. Fabra i Puig, 274. No és a Sant Andreu, em corregeixen des de les oficines centrals, m'han enviat un teletipo que no és Sant Andreu. Que a mi aquest barri, el barri de Sant Andreu m'agrada molt, jo sempre que puc. Però és Nou Barris, efectivament, i si no te'n recordes de la informació que t'acabem de donar, molt malament perquè te l'acabem de donar, però pots consultar a radioslliures.info, http://radioslliures.info, i allà hi torna a haver-hi el cartellet i tot el que he dit ràpidament ho pots llegir a poc a poc.
Bueno, i sense cap informació més ni res,
bueno, per mi, a cascar-la.
I que vaya bonito.
I moltes gràcies a la gent de l'Oficina dels Drets Socials de Nou Barris, que aquí teniu els micros oberts sempre que vulgueu.
Gràcies a vosaltres un altre cop. Això mola que te cagues.
A veure si agafem el costum i venim més sovint a Bronca a explicar què passa per aquests carrers. I res, marxem cap a casa.
No, la birra.
No, aquí no movem, que estem treballant. Vinga.
Hola, adéu.
Adéu.
Tocho.
¿Qué pasa?
Pásame el pincho este.
Es que este pincho no está muy bueno. Prueba lo otro de lo de la salsa, ¿eh? Luego hablamos de las pensiones.
Ay, vale.
Está buenísimo.